aplicació tecnològica que permetrà que tothom sàpiga si una plaia està plena o no. Amb aquesta informació arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornaran puntuals a l'informatiu matí a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Els dimonis acabaran guanyant la partida als sants. Sabeu venir. Encara que, segons el cançoner popular, el dimoni en va fer 30 i Sant Antoni 31, tot apunta que els dolents escriuen i escriuran la història. En qualsevol cas, vos he de posar en alerta, perquè en acabar aquest programa acabareu agafant carinyo al dimoni i jugant amb ell. Les satàniques majestats comencen posant la banda sonora al capítol que dedicam a la paraula dimoni. The Rolling Stones titularen així Their Satanic Majesty's Request, el seu sisè àlbum d'estudi en el Regne Unit, publicat l'any 1967, que parodiava la frase que apareix en el passaport britànic, allò que diu Her Britannic Majesty Request and Require, que vol dir alguna cosa així com Sa Majestat Britànica sol·licita i requereix. Els Rolling experimentaven amb aquest àlbum amb la psicodèlia. De fet, els criticaren molt la semblança amb l'àlbum dels Beatles, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, fins i tot en la caràtula del disc. Ja sabeu que la rivalitat entre els dos grups s'ha mantingut al llarg dels anys. Sempre se sol dir allò, tu que ets més, de Beatles o de Rollings? Dimoni és la paraula d'avui i el diable és un dimoni, però atenció, perquè no tots els dimonis són diables.
Mos vam posar a ballar. Vora soler d'una barra, passava el dimoni, es va returar. Ell anava vestit de dona, sabates d'altura, per cautivar. No, no em va fer por, jo que el dimoni no em va assustar. La, 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 la.
El dimoni que pot agafar la forma que ell vulgui, o ella. La primera excepció del diccionari de dimoni ens remet a diable, que és a la religió cristiana l'esperit del mal. I encara que sovint els dos substantius s'usen indistintament, dimoni és un terme més general per esperits malignes o per forces sobrenaturals, mentre que el diable, és a dir, Satanàs, és la figura principal del mal en la tradició judeocristiana, el cap dels dimonis, un àngel caigut.
Don diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín.
Entre els antics, el dimoni és el geni que se suposava que presidia el destí d'algú donant-li bones o males inspiracions, però també la personificació indeterminada de forces de la natura o de l'ànima humana. La superstició popular té identificat també el dimoni boiet, aquest esperit inquiet que fa trastades, que no sap estar-se quiet ni un minut, que té el tamany d'un escarabat, o sigui que és ben petitó, i que fa part de la gran família diabòlica per davall del dimoni gros, amb banyeta verda, i el dimoni cucarell.
Que el dimoni cucarell ja no podia donar passa. Treia un pam de llengua. Ses llames li tremolaven de cansament. El dimoni pentejava i feia sa bona hereta. Deixa el bolig a terra per mirar de retornar-la i en Siurona t'aprofita per donar-ho ses llames i corre com un coet en tota l'embranzida que ara li donen les bones obres que ha fet. El dimoni cucarell el vol seguir i, cansat com anava, s'entrebanca, cau dins un batzer, redola de costellam i cau dins un barrany fondo, fondo com l'infern del qual mai no havia de haver sortit. I en Siuronet?
Ai, Guillem, de fa que bé poder-te recuperar cada vegada en qualsevol excusa. Aquesta cançó del dimoni cucarell, que dura 6 minuts, és per emmarcar. I és que els dimonis reclamen el protagonisme davant els sants.
Sant Antoni, gloriós, gloriós, de Mallorca nomenat, anomenat, si hau nostre advocat, que tenim un contenciós, que tenim un contenciós, ai, contenciós.
És una figura que desperta passió, i no només aquí, o sigui, desperta passió per tothom. I clar, és una figura que realment és... la gent de l'Església li molesta un poc perquè diuen que en lloc d'apareixer les festes de Sant Antoni apareixen les festes del dimoni. I bé, és una figura que quan hi ha hagut dictadures i coses rares d'aquestes ha estat molt arraconada i prohibida, però en temps de democràcia sabeu que el dimoni significa anar en contra del poder, anar contra ja establert, i significa crear un espai de llibertat i de transgressió que tots necessitem. No? És com el carnaval, que s'ha reduït a un parell de dies perquè no facem massa mal i perquè el poble no s'empoderi massa, no? Fai festa, però estigueu controlats. En canvi, el dimoni es descontrol, es disbauxa i crida tots aquests instints primaris que duim de dins i que necessitem treure i canalitzar.
Ai, les encalça.
Aquí difama a un diari, a un diari, qui fica-me en escalaix. En escalaix fan córrer.
És a Miquel Àngel Tortell, secretari de la Fundació ACA, professor Morer i estudiós dels dimonis del seu municipi. Acaba de dirigir un documental que recull els 40 anys d'història dels dimonis tradicionals de Muro, uns personatges molt lligats a les beneïdes que acaben, de fet, de ser declarades pel Consell de Mallorca Bé d'Interès Cultural Immaterial de Mallorca.
Home, jo diria la recuperació sí a partir dels anys 80, perquè pensau que durant tota la dictadura feixista d'en Franco els dimanis, com aquell que diu, desapareixen, però després a partir de la democràcia és quan tornen a eclosionar els dimanis. Però també hi ha una altra cosa, que és que els dimanis, com tota la cultura popular, se van transformant, se van redactant, se van reinventant, perquè no pot ser d'altra manera, perquè cadascú a cada època ha de rellegir i reinterpretar el bagatge que ha rebut dels seus avantpassats, no?
Dient mots sense recel.
Mallorquins, siau qui sou. Mallorquins, siau qui sou.
S'ha fet una feina de part del dimoni de la Pradera, en el cas de Muro, però se pot fer extrapolable molt d'altres pobles, que és agafar el dimoni i donar-lo a poble, no? Que les associacions, que les entitats siguin les encarregades de donar vida en això, perquè al final el dimoni surt del poble, no surt ni de l'Ajuntament ni de l'Església, com es costa. De fet, a Muro, el temps que ha estat en mans només de l'Ajuntament, clar, la cosa no acabava de rolar i costava molt trobar dimoni, gent que volgués fer de dimoni. En canvi, ho dones en espaula, ho dones a l'associació que ho gestionin i passes de cercar gent a haver de gestionar una munió de gent que ho vol ser. I que quan tastes a dimoni, no sé, és una experiència, és una vivència tan bona que només penses en tornar-ho ser. Igualment que els nins a Muro han sortit tantes vegades aquestes festes a dimoni negres que dia de 7, a hora baixa, tenien una penada perquè estarien un any a donar-vos els dimanis.
Tothom espera Sant Antoni, però tothom també espera els dimonis, que cada any es fan més visibles i fan visites, a més oficials, podríem dir, a escoles, a instituts, a residències i a comerços.
Sí, sí, sí. Bé, de fet, les esperen. I, de fet, és que les esperen més sempre són els menuts. Generen una espècie de sentiment contradictori. D'una banda, pànic, però de l'altra, una atracció enorme. És que enguany ha estat especialment espectacular aquesta qüestió i era molt impactant, molt agradable sentir la secretària i celular dels patèfos que van arribar els dimonis i ja se preparaven per fer corregudes. Per això els dimonis també han d'estar en forma. Han acabat amb bàfagues pels peus, els bravonats, mal d'esquena, de tot, però feliços, eh?
Els vestits i les màscares pesen?
Pesen, però depèn de segon quin. Nosaltres tenim tres grups diferents. N'hi ha uns que pesen molt, els altres que pesen molt poc i uns que mitjo a mitjo. Però bé, l'important és anar restaurant i mantenint aquestes màscares de manera que siguin el màxim d'ergonòmiques possible. I això, ja has d'estar en forma. Penseu que el dimoni d'estar entrenat tot l'any, el dimoni de Sant Joan està molt en forma, el dimoni de Maracà també. Penseu que ballen molt i molt i molt durant moltes hores. Eh? És a dir, que tenen molt de mèrit.
Molt de mèrit, així mos ho diu Miquel Àngel Tortell. Per acabar, Miquel Àngel, com veus el futur d'aquesta festa?
Home, ja veig que si tot va bé, serà una festa que seguirà mutant. Seguirà mutant. I hem d'anar alerta, de vegades, amb oritats, perquè a vegades quan hi ha aquesta estupada de gent per tot, realment no acabes de passar gust. Per això, Sant Antoni, tot allà molt senzill, és un fogueró. Ja està, no? És un fogueró, i si vals, ja va ser beneïdes. I mentre hi hagi foguerons, beneïdes, ganes de cantar i ganes de trobar-se a la gent per mig, de Sant Antoni viurà. És la festa d'hivern, és la festa dels pagesos, i és una festa que de vegades no saps explicar per què és la que t'agrada més de tot l'any a molta gent com ja.
Dia 17, Sant Antoni, Sant Antoni, dia 20, Sant Sebastià, Sebastià, qui bones obres farà, no tindrà por del dimoni, no tindrà por del dimoni, ai, el dimoni.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ei, dimonis! Sou aquí? Qui sou tots? Som el cap de protocol de la cara del dimoni, just a vora de la mà. No digueu a Sant Antoni. Convenció especial dels dimonis de Mallorca per aprendre a ballar i acordar per on ficar la forja i fer moltes barrufades.
Que ara imagineu una convenció de dimonis a la cova dels dimonis. De dimonis, seguim xerrant, perquè és la paraula que hem triat per al programa d'avui i d'un conte titulat Forques de dimoni, que celebra la diversitat com una riquesa col·lectiva de Sant Antoni. L'ha editat l'entitat Mater i explica l'origen de la colla de dimonis d'aquesta organització, que està composta per dos dimonis que jo crec que passarien un poquet de por en aquesta cova que canta en Joan Bibiloni. Aquests dos dimonis són en Cusi i en Bot de Puput. Dos dimonis, podríem dir, diferents, plens de colors i d'emocions, que no volen fer por, sinó que volen obrir camins. Així les va imaginar i així les imaginava l'alumne de Mater, Guillem Esteve.
En Cusi i en Bot de Puput no acabaven d'entendre bé perquè eren tan diferents dels altres dimonis i no tenien la capacitat d'assustar. Així que varen decidir emprendre un viatge per tot Mallorca amb la finalitat de conèixer els dimonis de tots els pobles per així poder aprendre d'ells i conèixer-se millor ells mateixos. Així que un dematí varen agafar les seves forques i varen partir a recórrer tot Mallorca.
Què vos pareix? Quina missió més important que tenien en Cusi i en Bot de Puput. La cosa és que quan començaren a fer camí es trobaren amb el sant.
En aquell moment va comparèixer Sant Antoni que i tot d'una va reconèixer la bondat que tenien aquests dos dimonis. I els hi va explicar que ells no tenien la capacitat d'assustar com els altres dimonis, perquè ells, a diferència dels altres, havien nascut dels pensaments bons i de les bones intencions.
No volem fer spoiler, però tampoc volem deixar de compartir l'aprenentatge d'aquesta història.
Finalment, un cosí i un bot de puput varen entendre que s'havien d'acceptar ells mateixos així com eren, així que varen decidir fer el que millor sabien, fer del món un lloc millor i més colorit.
Teresa Vallespí, directora d'IMES-D, MES-I, voluntariat i identitat de Mater. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Contenta d'estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per ser convidada i donar-me l'oportunitat de, bueno, de xerrar de dimonis amb vosaltres.
De dimonis. Quina bona història, ara que han sentit en Guillem Esteve. Quina bona història aquesta de forques de dimoni, eh?
Sí, sí, sí. Sí, la veritat és que sí que ho vas, ho vas.
I, a més, que va molt més enllà del conte, ara mos explicarà Anna Teresa, els dimonis Cusi i Bot de Puput, m'encanten aquests noms, han sortit de l'imaginació de l'alumne de Mater Guillem Esteve, com dèiem, però és el resultat d'un projecte col·lectiu que ha implicat tots els serveis de l'entitat. Se diu Dimonis per la Inclusió. Conta'ns un poquet, Teresa, com comença aquesta història.
Sí, mira, aquesta història va començar ara fa aproximadament 2 anys, no? 2 anyets. I va néixer fruit d'un desig compartit de, moltes de persones a les que nosaltres acompanyem i donant suport aquí a l'organització Mater, i que era ni més ni pus que, vull dir, bueno, pues participar una mica d'aquesta festa popular i tan nostrada, no? I a la qual ells i moltíssims altres col·lectius a vegades se'n veien rellegats, no? I era participar d'aquestes festes de dimoniades i trobades de dimonis i colles de dimonis per lo divertit, no? I el sentit que tenen, no? De participació, de normalització, de ser en un mes. I bueno, tots varen voler... Varen desitjar crear una colla de dimonis pròpia aquí a l'organització, no? I va ser una colla de dimonis inventada i creada des de l'imaginari de... Pues quasi totes les persones que acompanyem, de totes les edats, de tot l'espectre, des de menuts en els que acompanyem i donem suport en els serveis d'atenció primerenques, i són menuts que tenen fins a 6 anys, fins a persones ja majors que estan en els nostres centres de dia, residència, i tots i cada un d'ells van amb voler posar el seu granet d'arena amb allò que ells pensaven, no? I així com s'imaginaven que serien, bueno, uns possibles dimonis fets per nosaltres. I la veritat és que són uns dimonis, pues, realment... especials, a més no podem, tant en quant, vull dir, més enllà de que són especials perquè tenen uns sentiments i són molt emotius, saps? Vull dir, les seves vestimentes són de colors, vull dir, i tenen materials molt xulos i molt, la veritat és que molt engrescadors, no? I, bueno, i també, pues, tenen uns noms molt especials, són Cusi i en Bot de Puput, vale? Que són uns noms que en llengua aimara, que és una llengua colombiana, que també vàrem aprofitar que aquest dimonis, vull dir, mos donaven l'oportunitat de germanar-nos en projectes de cooperació i desenvolupament en els quals nosaltres donàvem suport a Bolívia, bueno, els hi van voler donar noms que tenen un significat amb la llengua aimara, no? Que és la pròpia d'allà, que són, que volen dir alegria, viure en felicitat i harmonia en la comunitat i natura, no? I això dona una mica una informació de com són aquests dimonis que nosaltres aquí van configurar i van crear, no?
Que bé.
Aquests dimonis, un guany, han volgut plasmar la seva història, de la seva creació, d'aquesta imaginació conjunta i col·lectiva en un conte, ¿vale? Que és el conte que a nosaltres també ens agradaria que ens donés l'oportunitat de poder sortir a contar i donar a conèixer a tothom, no?
Sí.
I també, per tant, vull dir, tot allò que ens revolta, tot el tema de la sensibilització i la normalització, la participació, saps? Vull dir, la idea és que aquesta colla d'imanis que van crear aquí ha donat l'oportunitat de plasmar-ho un conte que després també ens donarà l'oportunitat de nosaltres mateixos sortir a contar-los, no?
Bé.
Qui vulgui sentir-nos. Per tant, vull dir, sí, estem... Bueno, molt satisfets i molt orgullosos, i la veritat és que mos omple de satisfacció.
Que bé.
Sí.
Que és aquest conte que ha editat Ínsula Literària, que vareu presentar just ara, aprofitant les festes de Sant Antoni. Oients, el podeu trobar a les llibreries, també a la web de Mater, i és obra d'en Antoni Amengual, artista i responsable del taller d'expressió artística de Centre Ocupacional de Palma, que ha transformat tota aquesta idea en la que s'ha fet feina i que ara mos estava contant na Teresa Vallespí en aquest conte ple de sensibilitat. Tenir-lo a les mans, Teresa, físicament, ha de ser emocionant, no?
Sí, 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 sí que ho és, perquè ja t'he dit que és un treball col·laboratiu, que ha estat molt participat i tothom se l'ha fet seu i, per tant, vull dir, ens l'estimem molt, tots i cada un de nosaltres, la veritat és que sí.
I xerram de que les persones amb discapacitat puguin contribuir i se visualitzi, perquè ho fan, contribueixen a la vida cultural, a una societat més justa, més oberta, més humana. Aquesta colla de dimonis de Mater farà molta festa dins Mater o també pensau en que pot fer festa de fora, Teresa?
Sí, no, sense cap dubte. De fet, ja estem sortint. Ja han sortit, com te pots imaginar, avui és la setmana prèvia en el dia de Sant Antoni i aquests dies posteriors a Sant Antoni també a Sant Sebastià, la nostra colla de dimoni, juntament amb la figura de Sant Antoni, que també hem creat al llarg de l'any i que ens han fet nostra i com a pròpia, estan sortint i estan fent ball i mostres i activitats de contes a diferents espais on ens estan demanant, no? I allà aquí anant ben satisfets. Això són espais educatius, vull dir, des d'escoles, biblioteques, llibreries, i bueno, ja t'he dit que vull dir, som tot un món d'oportunitats que se'ns estan obrint a fruit d'aquest projecte que inicialment havia de ser un projecte per passar-nos-ho bé nosaltres,
sí,
no?
Sí, sí,
però
bueno,
la veritat és que a la mínima que n'han donat a conèixer qualque cosa fora, pues tothom mos toca les portes per anar a contar-lo directament i en veu pròpia, i som nosaltres mateixos. Sí, per tant, tant pots imaginar avui l'oportunitat i l'experiència de socialització i de participació, lo bona que és per tots i cada un de nosaltres, clar.
Que bé, idò, sumem a tota aquesta història de colles de dimonis que hi ha a les illes, aquesta colla de Mater, que és un exemple d'inclusió i un exemple de lluita i de força, de fortalesa i de colors, com aquests dimonis en Cusi i en Bot de Puput. Que bé, Teresa, idò, vos seguirem i llegirem Forques de Dimoni. Una bona idea també per regalar en qualsevol el moment. Teresa, escolta, per molts èxits, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i moltes de gràcies, com he dit, per aquesta oportunitat que mos heu brindat, per poder xerrar amb el nostre compte. Que vos vagi molt bé i bon vespre.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Mallorca!
Els carrers dels pobles, passam a l'estadi de futbol del Mallorca. La seva mascota, la coneixeu bé, en Dimonio. Com sorgeix la idea d'aquesta mascota i del personatge? Ens ho ha contat en Román Albarrán, que és director de l'àrea social del Reial Club Esportiu Mallorca.
Bueno, la idea surt a l'inici de la Fundació, de la Fundació Reial Mallorca, que estan cercant una mascota, una imatge, algo que representi el mallorquinisme i òbviament, en Mallorca, no en el club. I això va sortir a concurs. Van presentar diverses idees i al final les idees Dimonio. Dimonio, de seguida que va sortir, jo crec que va quadrar molt bé. També per si imatge de silla, no? Al final, algo molt lligat a lo nostre, les arrels, els dimonis, i de fet, de seguida que va sortir la gent, jo crec que sobretot els nins, li es va encantar, no?, aquesta idea. De fet, quan se creés Dimonio és quan la primera final de Copa del Rei, que arribàvem i guanyàvem, que és la de 2003, a partir d'aquí ha anat evolucionant. No és el mateix Dimoni que teníem abans, que era més bas, que tenia més planxeta, no?, com se nota, i ara l'han fet més dinàmic, més modern, més en els nous temps, no?, a dir, més, sobretot pensant en els joves. Però jo crec que l'essència és la mateixa. Al final, el primer Dimoni és d'ara, jo crec que al final ens representen igual.
aquí defensant els colors. L'afició, els vestits de foc, donant suport a tots els jugadors. Me pot creure si ets aquí, que et pot ferir si no va tot com vols. Per a tots cridem ben fort, visca el Mallorca fins a la mort.
El podeu imaginar, no?, un dimonió d'ara, que no té aquest panxó que deia en Roman que tenien al principi, ballant i cantant aquesta cançó des fora de Sembrat.
Bé, jo crec que la personalitat de dimonió és el que ven quan comença a entrar l'equip visitant per el túnel, que només li espera a la porta, i li fa rabiar, li fica estrider, li fa una mica... Bueno, el que fa un dimonió, no?, al final una mica aquestes gràcies de dimoni, que se sol dir, i és l'essència, no?, una mica l'alegria, bueno, també és fer una mica, com te diria, com si fos un dimoni jove, no?, que tingui ganes de fer una mica de tru i una mica de gresca centrada. La gent està esperant quan surt el dimonió, sobretot en nit, no?, xerrant de nins petits. Jo me'n recordo els dies d'entreno, els darrer entreno que van fer a portes obertes per Nadal, els nins el que demanaven és dimonió. Inclús me'n recordo un nin que va fer un dibuix expressament per el dimonió.
I es dimonió també, i ho hem de dir, forma part de l'estratègia del màrqueting de l'entitat.
Surten moltes imatges de quan comença el partit, no sé si veus quan comença que estan els banquillos, tant els jugadors de l'altre equip com els nostres, perquè també els nostres també estan acostumats, no?, quan entren a trobar-se el dimonió. I el que deies del màrqueting, no?, al final jo crec que la pegatina nostra que veig sempre per els cotxos, no?, la pegatina en Mallorca, també hi ha una pegatina del dimonió. I fa molta il·lusió quan vas per la carretera o vas per Palma i sempre veus pegatines, no? Jo crec que ha entrat molt bé en la imatge de la gent, o inclús en el 2003, me'n record quan van repartir aquelles gorres en les banyes de dimoni, que no tenien molt clar si funcionaria, i tothom duia la gorra de dimoni, no?, que deien venen els dimonis a ells. Jo crec que al final la imatge ha entrat molt bé, i a nivell de màrqueting m'ho ajuda molt. Aquesta imatge.
I important també tenir en compte que en dimonió d'una camiseta personalitzada va uniformat com a jugadors, però en Roman apuntava que difícil és posar-se aquesta camiseta, l'han d'ajudar. I també, per favor, pensem en la persona que hi ha de dins.
Sí, al final la persona que està de dins també són molt mallorquinistes i ho senten perquè ho donen tot. Al final està una hora votant, que no només són un partit, perquè també fan altres activitats, venen a penyes... També quan, per exemple, quan anem a l'hospital per Nadal, que anem a visitar nins que estan a la planta oncològica, també és dimonió jugar un paper, perquè al final s'apropen els nins que estan allà, que no estan passant molt bé, i aquesta part d'animar-los, aquesta persona que hi ha dins té molt de cos, com se sol dir.
Roman Albarrán, gràcies per haver-nos dedicat a aquesta estona, director de l'àrea social del Real Mallorca, a recordar la figura del dimonió.
Entre avui i demà, Aracel i Bosch. IB3 Ràdio és participació. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i al sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. Entre avui i demà... Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Te surt en banyes.
Te surt en banyes, és que vaja dies de dimonis, oi, de focateres, i de fum, sí. I de foc.
Sí, 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 sí. Ho has de ser un pot dimonio. No té gràcia, no? Allò de fer bonda... No em facis directament.
Directament.
No em facis ser un poc repunyetero, un poc dimonió.
Un poc dimonió. I nosaltres hem escollit aquesta paraula perquè seguim sa coa, i s'estel i es foc dels dimonis que han estat protagonistes tots aquests dies. Vinga, aquí.
N'hi ha moltíssimes.
Ja t'anava a dir.
N'hi ha moltíssimes, infinites, ah. infinites. El que passa és que seria, no diré molt obvi, però sí que seria fàcil anar a cercar sempre els clàssics en presència del dimoni i, no sé, me resultava com a molt, molt fàcil. Aleshores, com sempre, he intentat donar-li una volteta a veure si trobaven qualque cosa que tingués que veure, però que fos un poquet més enllà. I començant, però, sí, aquí sí, en so dimoni com a origen, com a bessó de convivència, de bones maneres, d'educació i de poder. És allò que tu saps que fa pudor, però que li han posat un perfum. Te diuen todo bien, però tu saps que no, que todo mal.
No tiene nada que temer, Rosmarie, de verdad que no.
Esto es solo un sedante suave para calmarla.
Mira, amb un edifici elegant, de veïns amables, un matrimoni jove que pareix perfecte se muda a un dels pisos que ha quedat buit. Tot és perfecte, fins i tot ella queda embarassada. Però millor ho deixem aquí, punt. Perquè la semilla del diablo, ja no t'ho vull... Perdona, m'has de fer un spoiler en el títol? En el títol de la pel·lícula? M'has de fer un spoiler quan no feia falta? Perquè el bebè de Rosemary està bé. Ja està, no necessites destripar-me el final, perquè és el final de la pel·lícula. Bueno, no donava peu a equívocs. El dimoni aquí no va de crits ni va de foc. Aquí és una cosa molt més quotidiana. Contrari en el ritme frenètic i sec que Roman Polanski mos va deixar el Frenético, que en vàrem parlar l'altre dia, aquí és tot el contrari. Es calma, es normalitat, són bones maneres i Mia Farrow. Tot això junt, que podria sortir malament, que li demanin a en Woody Allen, no?
La semilla del diablo, a mi són d'aquestes de poc que me fan molta por.
És molt bona, és una molt bona pel·lícula, que a més aquestes te posen, pel·lícules d'aquestes que te posen molt nerviós. Que...
I tant. Que primer tot va bé i després ja no. Vinga, i de dimoni, és la nostra paraula.
Aquí el dimoni no te persegueix, directament t'espera. I a més té nom de persona.
Mire, acepté este trabajo para buscar a una persona por 125 pavos al día, ¿no? Y ahora soy sospechoso de asesinato. Renuncio.
Esos son gajes del oficio, señor Ángel. Si no le gustan los honorarios, podemos arreglarlo.
No me gusta usted, Cypher.
Oiga. Ah, a veure.
No me gusta usted, Cypher.
Ja m'has donat un parell de pistes.
I dius, sí, exacte. Això és El corazón de l'Àngel, any 1987. Un detectiu és contractat per un home... molt estrany, que nom Lou Cypher.
Nosaltres ho llegiríem com a Lou Cypher.
Exacte. Perquè trobi a un senyor desaparegut, aquest detectiu nom Harry Angel. Ups, bàsicament ja t'ho han dit tot, no? Alan Parker dirigia a un Mickey Rourke abans de transformar-se en una caricatura de si mateix i, a més, que estava en plena forma... amb una història que va fer que Lisa Bonet, que també apareixia en aquesta pel·lícula, abandonés La hora de Bill Cosby i Un mundo diferente, perquè rodava seqüències més enllà de lo que el sector protagonista de Bill Cosby estava disposat a veure en una pantalla. I, a més, tenia a Robert De Niro com a Lou Cypher, que en aquesta seqüència que hem escoltat precisament pala un ou en ses ungles i te posa molt nerviós. Molt nerviós. És una pel·lícula enorme, és una pel·lícula bruta, molt desagradable, molt calorosa, com una serp que se deslliça a espantants de Nova Orleans, allà on passa tota sa història. Tot és vudú i bruixeria. I el dimoni, clar.
En algunas religiones se cree que el huevo simboliza el alma. ¿Lo sabía?
No, no lo sabía.
¿Le apetece uno?
No, gracias. Les tengo manía a las gallinas.
El dimoni, però, a vegades, no ho vol ser.
Ah.
I no té per què ser el dimoni. Pot ser un dimoni. I com que no vol ser, se talla les banyes perquè vol ser bon al·lot i vol tenir una vida normal.
Ja sé que no le caigo bien, però podria retirar-le la placa.
Pues no tengo. Y eso que la pedí muchas veces.
Aprenderá a obedecerme, a seguir las reglas punto por punto.
Esa palabra, punto, con su acento, yo no la usaría mucho.
Este era Rompelman, ataviat com a Hellboy, el niño del infierno. Al final de la Segona Guerra Mundial, els nazis conjuren en el dimoni Hellboy, quan encara és un nin, per poder el volen utilitzar com a arma. El que passa és que els aliats el rescaten i creix amb ells fins a convertir-se en un adult i en un agent de l'Oficina de Defensa i Investigació Paranormal. Aquest és l'argument inicial d'un díptic de dues pel·lícules, de dues adaptacions del còmic de Mike Mignola que va fer Guillermo del Toro. Això era Hellboy, i després era Hellboy i l'Ejército Dorado, que és la segona part, del 2004, la primera, i 2008, la segona. Tenia un Rompelman fent de Hellboy adorable, vermell, enorme, musculós, amb una cara de mal sofrit, de polissó, perquè té cara de polissó. En el fons és un bon al·lot, és un bon al·lotarro, està adorable i molt vermell. Una Selma Blair, de la qual t'enamores absolutament. En Rupert Evans està magnífic com a Abe i John Hart com a professor. És plàstica, està plena de monstres, d'éssers estranys i un sentit de humor quasi adolescent. Són dues entretengudíssimes pel·lícules que faran ses delícies dels fans del director de La forma de l'aigua. De fet, el personatge d'Abe, que és el que interpretava Rupert Evans, és el precursor del protagonista de La forma de l'aigua. Jo la puc veure cada parell d'anys perquè no me canso, m'encanta.
I anem a la següent.
Quan deien els il·legales, el dimoni també pot ser un borratxo, una hortera i anar tota castanya per la carretera. Això que sona és El Diablo sobre ruedas, any 1971. Un camió, una carretera, cap explicació aparent. Així, tal qual. No hi ha cares, no hi ha raons. Steven Spielberg filmava la seva primera feina, en teoria una producció feta només per la televisió, però tan bona que la varen estrenar als cines, i narra la història d'un home que va en cotxe i que intenta adelantar un camió. Mala idea, molt mala idea. De fet, quan se va estrenar, la crítica va dir: és una pel·lícula plena de talent i entrega. Spielberg pareix que està destinat a fer coses grans i millors. Això era l'any 1971. 7 anys després estrenava Tiburón. Que El Diablo sobre ruedas és una pel·lícula molt tensa, molt violenta, plena de pols i greix de motor, i la demostració que només fa falta, només, diuen, tenir talent i bon pols i un bon guió per poder aconseguir una gran pel·lícula, encara que sigui molt petita. Ojo, que no xerren pràcticament en tota la pel·lícula. Són dos vehicles que se persegueixen. És brutal.
Perquè, a més, la cara del conductor del camió no la veus.
No. Clar, sí, només veus la cara del conductor del cotxe.
I aquell camió és el dimoni. El
Diablo sobre ruedas. De fet, la versió original no se deia El Diablo sobre ruedas. Evidentment, aquí traduïm els títols com mos dona la gana. Se deia Duel, és a dir, Duelo. Uh-huh. Era un duelo a la carretera.
També, sí. I és que bé, ara és un altre dimoni en nom propi.
I si el dimoni te pogués proveir de tot el que desitges, a canvi, esclar, d'una cosa tan petita com la teva ànima.
Alguna cosa li has de donar?
Exacte.
Doctor Fausto, és usted. Ay, qué alegría. ¿Que no se acuerda? ¿No se acuerda? Hombre, pues debería, ¿eh? ¿Me quita usted el estómago? Sandos. Santos Vela. Oye, el provincial de hace 8 años. Cáncer de páncreas.
Cáncer de páncreas politumoral con complicaciones, li diu Eduard Fernández a Miguel Ángel Solà en aquesta Fausto 5.0. Era l'any 2001 i mos presentaven una revisió de la història de Faust, de Goethe, que firma un pacte amb el dimoni per tenir plaers mundans il·limitats. Perquè, a part de dir la pau en el món, tothom vol aquest plaer que te donen felicitat instantània, no? O això és el que mos plantejaven la Fura dels Baus en el seu primer i únic llargmetratge. És una història molt incòmoda, que mostra moments molt poc agradables de submón d'una Barcelona sense escrúpols, aquí van tot val. L'argentí Miquel Àngel Solà, una joveníssima Naiwan Imri i un tremendo Eduard Fernández, que devia tenir 20 anys i ja va guanyar el Goya en el millor actor secundari, formen una pel·lícula que no te deixarà indiferent i que posarà damunt la taula, de manera a vegades excessiva, això sí, algun tema de debat més que polèmic, perquè tu pensaries, en sèrio et demanaries la pau en el món si poguessis demanar el que t'ha donat la gana?
No, no, està... Molt bé, molt bé. Fausto 5.0, aquesta me l'apunt, que no l'he arribat a veure.
És desagradable de veure, bé, ja t'ho dic ara, vull dir,
mira,
perquè no...
Mira, amb s'excusa de veure Eduard Fernández interpretant un paper,
Santos ja me va Vela, bé. Santos Vela, sí, està sí, meravellós sí, sí, en aquesta. Però basta ja de turbulències emocionals i, per favor, no? Basta.
¿Dónde están los anunciantes?
Tenemos algunas prendas de banana...
Pues necesitamos más, ¿no crees? Esto podría... ¿Qué te parece?
Oh, sí. Ya me conoces. Dame una falda de bailarina con un toque de Salón del Oeste y me lanzo.
Les adoro a tots, les adoro.
A tots, a tot quatre. Bueno, jo els adoro a tot quatre. Això és El Diablo Viste de Prada de l'any 2006. Anem per un dimoni que vesteix en roba de marca, somriu per les fotografies i és l'essència del bon gust i de l'estil a la moda. El Diablo Viste de Prada va fer dues coses. Narrava la història d'una periodista joveneta que volia menjar-se el món i pensava que la moda no anava amb ella i demostrava que la moda anava molt més amb ella de lo que havia pensat mai. Aquí el dimoni del títol és Meryl Streep, meravellosa, que a més sí que és vera que l'adoram. Jo ja que dic que li tenc carinyo, però no tant. Yeah. Vull dir, perquè un moment donat se converteix en un poc una caricatura de si mateixa. Li però perdon. Bé, allà està. Bueno, jo no li perdon. Li perdonen Stanley Tucci, per exemple, no? Però també no... Meryl Streep aquí tortura, explota i demostra que l'èxit té un preu que no tothom és capaç de pagar. I tot amb un llenguatge de comèdia aparentment jugera. A més, en Hathaway. Jo a mi m'encanta aquesta dona. Només quan riu, mostra ses dents i tota sa pantalla s'il·lumina. És absolutament meravellós. I acompanyada d'Stanley Tucci, per favor. Ese hombre. I Emily Blunt, un plaer absolut. Culpable, eh? És un plaer culpable perquè se negarà segons quins cercles. Perquè no. Segons quins cercles cinèfils no pot dir a mi El Diablo que Viste de Prada m'encanta i estic esperant amb moltes ganes la segona.
La segona, que crec que és per abril que s'estrena. Sí. Jo crec que sí, que serà portada de tots.
Però és un plaer culpable, però és un plaer.
I d'aquestes és de Redimoni?
Aquestes és de Redimoni, sí, fins aquí. Hem d'acabar amb un somriure. Salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Araceli Bosch. IB3 Ràdio és diversió. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ai, aquest dimoni, canten els quatre de copes, el dimoni em persegueix, i així, mentre el dimoni ens persegueix, nosaltres ens preparam per baixar barrera. Miqui Fiol ha estat en el control tècnic i mos ajudarà a baixar barrera una persona que mos diu habitualment, ja sigui a la ràdio o a la televisió pública, quin temps farà, però és que avui amb en Pedro Roger xerrarem de dimonis.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Pedro Roger, com estàs? Benvingut.
Ja hem passat Sant Antoni, de moment encara un poc cansats, però bé, a poc ja ens començam a recuperar.
Perquè avui, Pedro, no xerram dels temps, eh? Bé, no sé si acabarem xerrant dels temps, però avui xerram de dimoni, si en Pedro Roger, entre altres coses, meteoròleg d'IV3, li dic dimoni, que li ven al cap?
Parlant de dimonis, em ve automàticament la festa de Sant Antoni, aquesta olor de caliu de quan ja la gent comença a encendre els foguerons per començar a torrar. Me ve en el cap aquest 16 de gener que per qualsevol poble i per gent de molts altres municipis el que penses en Sant Antoni.
Conta-mos la teva vinculació com a dimoni. Com comença aquesta història, Pedro?
Doncs jo vaig entrar a la colla ara farà uns 10 anys i vaig començar sense ser dimoni al principi. En el principi vaig començar com a reserva, després vaig passar a fer de Sant Antoni i ara ja, des de fa un bon grapat d'anys, que sóc dimoni de sobrevia de Sant Antoni i de la Pobla i esperem que ho pugui continuar sent un bon grapat d'any més.
M'encanta això de que hagis estat en els dos costats, eh? Has estat sant, sí, sí. I has estat dimoni. Conta-mos, començant per Sant Antoni.
Quan fas de Sant Antoni és molt més tranquil perquè no participes en aquestes engalçades que fas pel carrer, vas caminant amb els dimonis, tot el temps els vas acompanyant. Ara bé, quan passes a fer de dimoni, ja sí que comences a córrer durant tot el dia. De fet, des que sortim a les 2:30 fins que arribam a la plaça major del poble, de vés a les 7:30 aproximadament, pràcticament no aturant de córrer, tot el temps és engalçar, que ens engalcin a nosaltres també, i per tant és molt diferent. Quan fas de sant sí que és bastant més tranquil, quan fas de dimoni no atures un segon.
Conta-mos com és el teu vestit de dimoni de la colla de la Pobla.
Bé, són bastant semblants la majoria dels dimonis de la colla, de color vermell. No té un nom concret, el meu dimoni. De fet, la majoria dels dimonis de la Pobla no tenen nom, a part d'en Conguito, el dimoni gros. N'hi ha un que també li diuen en Boca Torta, perquè té la Boca Torta. I poca cosa més, la resta no tenen nom. El meu és un d'ells, d'aquest que no en tenen. Però sí, és un dels dimonis vermells. I a part d'aquest, d'altres que siguin un poquet diferents, hi ha dues caretes que sí que tenen un estil un poc diferenciat de la resta de dimonis, i en Conguito, que seria el més popular de tots, i és més antic, també.
Molt bé, que és el més apassionant de fer de dimoni, Pedro.
Sobretot és el fet de, si tu has viscut aquesta festa des de ben petit, com per exemple ha estat el meu cas, i com serà el cas de qualsevol persona que ha vist un municipi on Sant Antoni se viu amb molta de força, és una cosa que molts somien des de petit, el fet de poder participar activament a la festa, poder posar el teu granet d'arena per fer que tot surti endavant, per fer que la gent pugui gaudir plenament d'aquesta festa. El fet de tenir aquesta sensació de fer que Sant Antoni en el teu poble sigui un gran esdeveniment, per jo és una sensació totalment impagable.
I tu dius que pertany a la colla des de l'any 2016. Diries que en aquests darrers anys hi ha hagut, direm així, un boom de dimonis? És a dir, tothom vol ser dimoni, se xerra molt d'aquesta festa. Els dimonis estan agafant un protagonisme especial?
Sí, de fa uns quants anys i fins i tot d'abans que jo acabés entrant a la colla, hi va haver un boom en la figura dels dimonis. Va passar de ser una cosa una mica també més tranquil·la, que no hi havia tanta de demanda, sobretot a finals del segle passat, que hi hagués aquesta explosió, diguéssim, aquesta efervescència de la gent de voler ser dimoni, i no només a la Pobla, sinó a tots els municipis on se celebra aquesta festa. I això és una cosa que veig molt positiva, perquè pràcticament assegura la supervivència d'aquesta celebració a qualsevol indret.
Uh-huh. I vosaltres vos prepareu d'alguna manera, ja sigui per conèixer la història, per donar-li personalitat al personatge, per aguantar totes les hores de festa? Com vos aneu preparant durant l'any?
normalment, si tu ja ets una persona que realitza activitat física, si de normal ja fas esport, vas a córrer, ja tens una bona preparació per poder fer de dimoni. Però sí que és important. Si qualcú que sortis de dimoni a manca d'un poble on engalces, no realitzes esport de forma continuada durant tot l'any, ho passaries bastant malament durant la volta, perquè són moltes hores de córrer. I pel tema de donar personalitat en el teu dimoni, això seria una cosa que vendria un poc vinculada a la personalitat de cada persona, perquè, en certa manera, quan tu te poses la màscara, quan te poses el caparrot del dimoni, com que te deixes anar una miqueta, te fas que la gent passi gust, tu passes en aquell moment, passes molt de gust, i la personalitat un poc la dones tu mateix. La teva manera de ser fa que el teu dimoni sigui d'una manera o d'una altra, i quan fa molt d'anys que tu dus el mateix, pues acaba tenint ja com un carisma molt reconeixible.
I d'avui no hem xerrat dels temps, Pedro, però m'imagino que dimoni i home dels temps, sí o sí estàs rebent whatsapps dia sí dia també, que te demanen si plourà o no plourà dia Sant Antoni a Sarrabella, no?
Constantment. No hi ha dia quan ja s'acosta. Aproximadament des de mitjans de desembre me comencen a demanar si plourà. Òbviament, en aquell moment encara és pràcticament impossible saber-ho. Però sí, de forma constant. I l'any passat sí que va ser una llàstima perquè mos va acabar plouent. Vàrem arribar en qualque moment haver de cursar la volta dels dimonis, fins i tot en aquest moment d'espiró musical va arribar a fer qualque ruixada important. En canvi, en guany, el temps sí que ens ha respectat i s'ha pogut celebrar aquesta revelda de Sant Antoni sense cap problema.
Molt bé, però bé, ni la pluja vos atura, jo crec, en tota l'energia que duis aquests dimonis i la gent de la festa. Escolta, avui mos ajudes a baixar barrera, Pedro. Un home com tu, ja sigui en el paper de meteoròleg, de dimoni o tot junt, que en el final segur que totes les persones te fan qui ets. Tens algun costum abans d'anar a dormir?
Un costum abans d'anar a dormir? Normalment me sol posar qualque podcast, qualque cosa, i és una cosa que sí que m'ajuda bastant a conciliar el son, que diguem. I, per exemple, quan s'acosta Sant Antoni, sí que de vegades cerc documentals que s'han fet en relació a la festa i me'ls poso així de fons. I m'ajuda bastant, de veritat, a poder dormir jo.
Molt bé. I recorda que sempre que vulguis també entre avui i demà, de 10 a 11, vos acompanyam aquí puntuals i necessitam una cançoneta per baixar la barrera del programa. Pedro, quina mos proposes?
Ja una que proposaria és el missatge esclar de Negats, que precisament el tema que tracta és de la importància de conservar les tradicions, que al cap i a la fi la festa de Sant Antoni és una festa tradicional molt arrelada a una bona part de Mallorca i també de les altres illes. I, per tant, crec que seria molt adient per poder fer aquest tancament.
Molt bé. I de Pedro Roger, meteoròleg i vetres i dimoni a sa poble, gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar sa barrera del programa. Una abraçada.
Una abraçada i moltes gràcies.
A Ivetres Ràdio, entre avui i demà.
Dius que rius, perquè sol Tomaseta ja va en biquini, o perquè en Joan Petit ja és gran i no balla amb so dit, que ara van monades que hi posen es guiri. Plores perquè plores, Catalina de plaça ja no ven pa, ni pega cosetes en es davantal. Se'n va anar de guia per guanyar millor jornal. Tiroré quacuà i els missatges clar per duràs amb els vells que hem d'estar i escoltar les tradicions arrelades de padrins a nins llitgint coca rondaia. Digueu si serà bona la sobrassada com se fa una encimada o una oliva trencada, un rubiol, una panada, lo que era una arada i com anava la història fins ara. I dius que rius perquè rius, perquè en Joanet no cerca la flor romanià, ni els seus germans li volen fer cap mal. La varen baratar per un hotel vora. La mama diz que plores perquè plores, perquè sa ximbomba no sona ni sonarà, perquè Sant Antoni no va beneiscar. Ara fa sangries amb el dimoni en el bar. Tiruri, quac, quac, i els missatges clar, perduràs amb els vells que hem d'estar. I escoltar ses tradicions arrelades de padrins en nins, i gent coca rondaia, padrí que dau, i així m'explicau, com torren es caliu i aprendre a fer escap viu. Contau-me com fèieu abans ses matances, ball de bots, ses gloses i tantes altres coses.